minuts amb més notícies a la una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. IB3 Ràdio. Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 14 d'abril i avui, com feim habitualment, sempre que l'actualitat ens ho permet, el segon dimarts de cada mes, avui dedicarem la totalitat del programa pràcticament a repassar alguns assumptes d'actualitat relacionats amb el sector primari. Començarem parlant amb els representants de dos de les principals cooperatives agrícoles d'Eivissa de com els pot afectar el tancament de l'Estret d'Ormus, com pot afectar el sector primari de les pitiuses. Parlarem també amb el responsable de Mr. Chippy, en Joan Tur, el principal productor i distribuïdor de patata d'Eivissa, i completarem el programa, com fem sempre, anant del camp a taula amb en Josan Aguiló i na Marga Orell. Per tot això i per molt més, ja la tenim de tornada la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Benvinguda, companya.
Gràcies.
Has pogut gaudir d'aquests
sí,
dies?
Sí, sí.
Molt bé, d'això es tracta. Encantats de tornar-te a tenir per aquí, companya. Tenim també en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan falten pocs segons per les 12:06 i sense perdre ni un segon, és el moment de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada a l'actualitat parlant de sanitat, perquè des de finals de febrer l'àrea quirúrgica de l'Hospital de Formentera només atén emergències. El motiu és que els controls microbiològics detectats no són aptes a l'avançada de l'àrea quirúrgica.
Sí, segons l'IPSalut, a més de les emergències, realitzen intervencions quirúrgiques i parts no retardables després de les obres de millora a les instal·lacions. Els controls microbiològics fets han estat adequats tant per a la sala d'operacions com per a la de parts, però a l'avançada d'aquesta zona s'han detectat valors no aptes. Ara s'està a l'espera de que la setmana que ve el Servei de Medicina Preventiva de l'Hospital Universitari de Son Espases faci una visita i una valoració tècnica per definir les mesures a seguir.
De fet, és la segona vegada que s'interrompeix l'activitat de l'àrea quirúrgica.
Sí, els passats mesos d'octubre i novembre, la presència d'un fong ambiental a l'avançada de l'àrea quirúrgica va provocar que la sala d'operacions i de parts quedessin inoperatives durant almenys un mes i només donaren serveis per casos d'emergència vital. A finals de novembre, l'IPSalut va informar que tornaven a estar en funcionament. Des del PSOE han criticat aquests tancaments intermitents que diuen obliguen a reprogramar intervencions i a derivar pacients a l'Hospital Can Mises a Eivissa. El portaveu socialista de Formentera, Rafael Ramírez, demana explicaciones a la Consellería de Salud.
Exigimos que la Consellería explique con claridad qué está pasando, qué medidas concretas va a poner en marcha y en qué plazo piensa garantizar la plena normalidad y estabilidad del servicio. Esta situación, que se alarga desde el mes de octubre, afecta a los pacientes que tienen derecho a ser intervenidos en Formentera y a dar a luz con todas las garantías sanitarias.
I canviem ara d'assumpte, parlem de transport aeri, perquè Iberia reforça amb més vols el cap de setmana de les festes d'obertura de les discoteques a Eivissa. Concretament, ha programat 12 vols més amb Madrid.
Serà durant el cap de setmana del 24 al 26 d'abril. L'aerolínia afegirà 4 vols el divendres, 4 el dissabte i 4 més el diumenge. Així, sumaran 25 freqüències en total el cap de setmana de les festes d'inici de temporada de les discoteques, un referent internacional, han dit des d'Iberia, en l'àmbit de la música electrònica i que atrau milers de turistes cada any.
I de fet no deixem l'aeroport d'Eivissa perquè continuen pujant les xifres de passatgers i d'operacions. De fet, març es va tancar amb un augment del 3,2% en el nombre de viatgers i un 4,5% més de vols que el mateix mes de l'any passat.
Sí, també destaca l'augment del trànsit internacional, que aquest mes de març ha crescut més d'un 42% a l'aeroport d'Escudola respecte a 2025. Pel que fa a les dades acumulades, però des de gener el nombre total de passatgers que han transitat per l'aeroport d'Eivissa ha baixat un 1,3% i el d'operacions un 0,5% respecte al mateix període de 2025.
I continuem ara en plana de successos perquè un home ha estat detingut a Sant Antoni com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.
Dissabte passat, els agents de la Guàrdia Civil van escorcollar un domicili a Sant Antoni on la policia local ja hi havia actuat perquè hi havia indicis de venda d'estupefaents. En entrar hi van trobar diverses quantitats de substàncies com haixís, marihuana i cocaïna preparades per a la seva distribució i gairebé 2.000 euros en efectiu. Allà mateix van detenir un home italià de 39 anys que avui ha passat a disposició judicial.
I en aquest programa que avui dedicam al sector primari acabam la repassada a l'actualitat parlant d'apicultura perquè 8 anys de feina per recuperar la vella autòctona d'Eivissa estan ara mateix en perill després del robatori de diversos ruscs de mel amb bous i larves incloses. Això ha estat a Portinatge.
Sí, l'Associació d'Apicultors Eivissencs ha denunciat el cas al Seprona, que ja ho investiga. Sospiten que qui ha substituït els panells i s'ha endut la mel i diversos insectes és tot un entès en la matèria. Segons els experts, el robatori comès en les darreres 2 setmanes fa perillar el llinatge mitocondrial autòcton de la vella local i els 8 anys d'investigacions i de manteniment del projecte.
Déu-n'hi-do, Ido, en parlarem en un futur d'aquesta situació. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
Després t'escoltam. Són les 12:10 i nosaltres ara volem parlar amb les cooperatives agrícoles d'aquí d'Eivissa. Sí, ara us ho comentàvem, el tancament de l'estret d'Hormuz ha acaparat titulars des de fa ja més d'un mes pel conflicte que mantenen l'Israel i Estats Units contra la República de l'Iran. Però com pot afectar el tancament d'aquesta petita part del món al sector agrícola de les Pitiüses? Quins productes transiten a través d'aquest petit espai marítim a l'Orient Mitjà? I d'avui en parlarem amb dues persones que en saben i molt d'aquest assumpte, que són en Xavi Conesa, és el gerent de la Cooperativa Agrícola de Santa Eulària. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
I tenim també en Toni Turs, acurrat, el president de la Cooperativa Agrícola de Sant Antoni. Molt bon dia una vegada més.
Molt bon dia, Laura.
Que com ara li deia Xavi, en Antoni, ell ve pràcticament cada mes al molestant perquè vengui aquí a parlar-nos de sector primari. És la primera vegada que vens, però esperem que no sigui l'última, Xavi.
Jo encantat. Moltes gràcies per convidar-me.
I com us he dit abans, també fora de micro, format tertúlia, jo us vaig fent preguntes, però podeu parlar entre valtros, evidentment. I la primera pregunta crec que és clara. Com pot afectar en el sector agrícola de les Pitiüses el tancament d'un punt tan llunyà del planeta com és l'estret d'Hormuz, Xavi?
Bé, principalment, nosaltres pel que tenim entès o pel que les notícies, a través d'aquest estret pues, passa els majors cargaments d'urea, que és un material que s'utilitza per fer la majoria dels fertilitzants que utilitzem en agricultura. Aleshores, com comentàvem fa un moment amb en Toni, segurament ara, directament o immediatament, no mos afectarà, però hi haurà una ressaca, segurament, en els propers mesos, que farà pujar els preus, no? Les cooperatives per calendari pues, comprem els materials abans, just vam comprar els materials, molts materials que feien falta just abans de la guerra, i per això el primer com us l'hem salvat, no sé el segon què passarà. Mm-hmm. Perquè també li comentava en Toni, després de la guerra hi havia molts productes que no tenien preu, és a dir, hi havia moltes cases que tu cridaves a molts distribuïdors i no et sabien donar preu perquè estava la volatilitat del mercat no permetia, no s'atrevien ni a vendre'l, i això és un problema. Nosaltres de moment, ja et dic, mos hem salvat per això, perquè tenim els magatzems plens, però quan s'acabin veurem la segona compra què passarà.
Mm-hmm. Toni?
Sí, sobretot la ressaca que comenta en Xavi, jo crec que més de cara a les sembres d'octubre, novembre de l'any que ve, si això es manté. Jo fa unes setmanes m'entrevistaven també per aquest tema de la guerra d'Iran, quan va començar, i en aquell moment la qüestió era saber si seria curta durada o llarga durada. Bueno, ara ja sabem que com a mínim serà mitja durada. I això ens afecta en la producció de tot el que són adobs nitrogenats, no perquè ens vinguin directament del golf de Pèrsic, però sí perquè en el mercat globalitzat això dona una pujada de preus. Mm. Hi ha més agents amb menys oferta de mercat I també ens afecta, doncs, amb el tema de pujada de combustibles fòssils, sobretot amb el dièsel. Això, tot el que són transportistes i transport marítim, ho han traslladat des de la primera setmana, ja van pujar preus. I, per exemple, la bandeja de planter ja està més cara. Això ja és conseqüència directa.
Clar, perquè sí que havíeu pogut fer aquestes compres prèvies, no, era fertilitzants, sí, just sí. Abans de la guerra, res, una setmana abans, no?
Sí, en el cas de Sant Antoni, nosaltres, per exemple, teníem una plataforma demanada la setmana abans de que esclatés la guerra, i estava a Barcelona, i va esclatar la guerra, va tardar una setmana més en arribar, però bueno, la varen comprar en preu preguerra. I ja patíem, a veure si l'enviaran o no l'enviaran, però bueno, va arribar i tenim els magatzems plens, perquè al final una plataforma són 25.000 quilos, que és la previsió que fem per tota la temporada. Penseu que les cooperatives, com els pagesos, comencen de forma forta la temporada de sembra d'estiu, tot el que és hortalissa i fruticultura, en març, doncs les cooperatives intenten aprovisionar-se gener, febrer, aquests mesos, que eren preguerra.
Just abans, no?
Sí. Sí, sí, la idea una mica és aquesta. No sé ara què passarà. Jo crec que el futur és una mica incert perquè no estan a les nostres mans. I sí que agafar una mica el fil que diu Antoni, a part dels fertilitzants, el tema del combustible ja de forma directa, que és el bonificat, que ja no és bonificat perquè els preus que té ara no, encara que estigui bonificat i ja hagin baixat l'IVA, segueix sent caríssim. Després del tema del transport, terrestre i marítim, això que li diuen al BAF, aquest fantàstic concepte, que és que pues, un increment del preu del transport base segons l'increment del gasoil, doncs està pujant una mitja d'un 8, un 10% a la setmana. No vol dir que cada setmana pugi un 8%, sinó que cada setmana recalculen sobre el preu base i miren si et cobren un 8 o un 10% més del que t'havien de cobrar. Clar, tu això o assumeixes tu com a cooperativa i ho lleves dels teus beneficis que tens, que normalment són petits, o tens que fer repercutir en el producte final. Llavors estem buscant pues una cosa intermitja, no? I intentar controlar la pujada de preus perquè el pagès pugui iniciar la campanya amb una mica de tranquil·litat.
Sí. I amb aquestes previsions, no? Que clar, en un mercat tan volàtil és molt difícil, sí, si els percentatges varien tant d'una setmana a l'altra.
Sí, a més pensa que obrirem molts melons avui, però bueno...
Obrim-los.
Estem parlant de que vivim una illa. Envoltant la illa, obligatòriament, el flete marítim l'has de pagar, vulguis o no. Sí. Si visquessis a la península, doncs tindries més opcions. Podries agafar un camió i anar-te'n on vulguessis. Aquí tens un únic port per entrar al material. I hi ha materials que són d'ús setmanal, és a dir, per exemple, el planter, nosaltres podem acopiar, per això, 25, 30, 40 tones, sí, sí, de material i el vas venent a poc a poc, però el planter és una cosa, té una rotació molt forta. Per tant, tu cada setmana necessites d'això, igual que el gasoil. Nosaltres tenim un petit sortidor de gasoil i jo, quan tinc que comprar gasoil, haig d'anar comprant segons el distribuïdor em diu, com està el mercat, com està el barril de Brent, que jo sembla que estiguem a la borsa, perquè ara puja, ara baixa, i les oscil·lacions són a salvatges. Sí. Vull dir, 7-8 cèntims d'un dia per l'altre, i si t'equivoques i no has demanat el dilluns i vas el dimarts, allò es dispara, i llavors saps què fer. Llavors nosaltres, com és petita, doncs, treballem amb pocs litros, però les grans empreses de petroli, si compren i s'equivoquen, és normal que després no vulguin baixar el preu, tot i que tenen marge per fer-ho. Però bueno, sí, això és un altre tema que algun dia en parlarem.
Exacte.
El fil és aquest. El tema del transport també és preocupant per això, perquè fa pujar, ja de per si és molt, és un increment que tenim envers de la península, no? aquí hi ha un estudi que hem fet entre tots una mica, que estableix que hi ha entre un 15 i un 20% de costos, de sobrecostos per viure a Eivissa en el tema de la producció, però si això li sumes que ara cada setmana has de sumar-li un 8 o un 10% més, pues es disparen.
Déu-n'hi-do, clar, són percentatges ja, sí, per...
Clar, 25-30% de sobrecost en producció.
En el gasoil, per exemple, ara ens demanen des del govern balear a les cooperatives que tenim sortidor, que em sembla que n'hi ha dos o tres a Eivissa, a Balears no n'hi ha més, pues que els hi reportem els preus, i des de les des de l'esclat de la guerra fins ara, un 30% ha augmentat el preu del gasoil bonificat.
Bonificat.
Tot i la reducció de l'IVA, sí, és que estem claro, parlant de preus molt heavies.
El paper de les cooperatives, en principi i en final, és amortiguar un poc aquest cop de preus. És a dir, així com hem tingut un trasllat de preus amb el transport directe, el que estan fent les cooperatives és aguantar el màxim possible en tot allò que podem. Amb els planters sí que és veritat que té una rotació directa i que no ens queda altra que cobrar el que ens cobra el planterista, però, per exemple, en serveis agraris, nosaltres que tenim la secció de maquinària, vaig comentar-ho l'altre dia que vam tenir assemblea, no tenim previst pujar preus, mantindrem preus mentre puguem. De moment la situació està en meseta, no? Ha pujat i s'ha quedat allà a dalt, esperem que no pugi més, i mentre puguem mantindrem preus. També amb el tema de fruits secs, el preu que donem als socis, en el mercat de Sagarroba va caure molt, nosaltres intentarem mantenir el preu com vàrem fer l'any passat, igual que a Sant Eulari, i funcionar amb un poc de últim escut per mantenir l'estabilitat del mercat i que no li arribin als pagès aquesta volatilitat.
Exacte. Ara fer servir el terme aguantar el colp. Encara teniu marge per aguantar en aquesta situació?
Sí, sí. Les cooperatives, bueno, com diu en Toni, sempre funcionen una mica com a regulador del mercat. Saps? Nosaltres estem... no estem per especular ni estem per fer-nos rics, sinó que estem una mica per ajudar els agricultors i els ramaders i ramaderes. Què passa? Pues que nosaltres juguem amb marges més petits i amb intentar pues això, fer volum de venda i, bueno, i sobretot això, absorbir les possibles fluctuacions del mercat. Si no són molt, molt elevades, que tu no les pots assumir, pues intentes no repercutir. Nosaltres sempre intentem mantenir l'estabilitat dels preus. Pues els aliments, perquè si no, pues clar, si tu tens una explotació ramadera i et pugen, jo que sé, aquests cèntims a la tona de material de menjar d'animal, pues això al final tu també hauràs de repercutir-ho en el teu producte. I no sempre el mercat accepta que tu repercuteixis aquesta pujada, que aquí està un moment una mica al coll d'ampolla, no? És a dir, els agricultors han d'assumir via cooperatives o via personal l'augment de costos, però després veurem si això al mercat li permetrà que repercuteixi, no? Perquè després podem parlar de la llei de cadena alimentària que obliga, no, a que no puguis vendre per sota els teus preus de cost. Si esperem que ho apliquin, que els deixin aplicar-ho.
No sé si teniu en aquesta recerca constant de solucions creatives per poder afrontar aquesta situació la possibilitat d'abastir-vos d'aquests productes des d'un altre punt del món.
Clar, és que el problema... Qualsevol punt del món està en la mateixa situació. Com és un conflicte regional, però que té implicacions globals, al final tot el que afecta el mercat d'hidrocarburs pues, afecta a tota l'economia. Hem de pensar que el model socioeconòmic d'Eivissa és intensiu en energèticament, és a dir, que per unitat de producte interior brut necessita una quantitat d'energia molt elevada, a més també pel tema de ser una illa, i qualsevol desfase en el mercat d'hidrocarburs pues, afecta. Jo me'n record ara el barco aquell que es va quedar encallat en el canal de Suez, Evergreen.
Ostres, sí, que pareix que fa...
Es va quedar encallat, que no sé, 4 o 5 dies, una setmana, i va provocar...
Sí.
Una crisi de la cadena de distribució de forma global.
Sí.
Claro, el estret d'Hormuz du encallat un mes i pico. No, i a més no està afectant a la cadena de distribució, sinó que està afectant a la cadena de producció. Estan tenint davallades que en algun cas seran productives amb el tema del nitrogen i dels hidrocarburs, i això tindrà un efecte a llarg plaç, segurament.
Clar, ja veurem com us afecta, no? Si aquest conflicte s'allarga, com tot pareix preveure que així serà. No?
Claro, ens afectarà igual que la península amb aquest punt de la insularitat, que és el que hem reclamat a les administracions. És a dir, que quan facin mesures, com per exemple el tema del gasoil o això, que tinguin en compte que aquí ja pagam un preu més alt, que pagam un tant per cent més elevat, i quan hi hagin ajuts o o mesures específiques que es tinguin en compte la insularitat de Balears i d'Eivissa en concret. Jo crec que ara estem en una fase de conflicte on parlam de xoc d'oferta, no? Parlam de preus, i la següent fase, que esperem que no arribi, serà racionament d'oferta, perquè al final, si tu no tens el producte que el mercat necessita, tindrem una inflació, però no hi haurà creixement econòmic, el que ve a ser una estanflació, i aleshores hauràs de saber en a qui dones i en a qui no dones. Jo crec que el sector primari, en aquest cas, com a garant de la sobirania alimentària, doncs hem d'estar a primera fila i garantir que tindrem recursos per seguir produint, perquè al final és una barrera important.
I doncs estarem pendents, evidentment, d'aquesta situació. Ens estem quedant sense temps, però clar, no hem tingut temps parlant de tot això, de parlar de la situació de les vostres cooperatives, de la cooperativa agrícola de Santa Eulària, de la de Sant Antoni, per saber en quin punt estàu ara mateix, ara que estem també a les portes d'una nova temporada turística, i no hem parlat d'aigua, tampoc, sorprenentment, Toni, que sempre en parlàvem.
Abans de començar en parlàvem d'aigua.
Sí.
Bueno, aquest tema...
Podem fer una pinzellada ràpida.
El tema de l'aigua és un tema molt...
Obrim el meló i munnam.
Vinga, va.
I el deixeu aquí obert i llavors ja molt menjarem la resta, no?
El tema de l'aigua és un tema primordial. Si no hi ha aigua, no hi haurà agricultura. Això és una perogrullada que dic jo aquí, però que tothom ho sap. Com solucionar-ho? Bueno, potser ningú es pensava que podria passar això de que hi haguessin pous que sequessin i aqüífers que quedessin secs. És bé que les últimes pluges de l'any passat han revertit la tendència, però no ens posem en el millor, perquè això no significa que estigui solucionat, ¿vale? El tema de la bassa Sarrota, pues, bueno, és un tema que està encara en procés, que estem treballant. Des de Santa Eulària estem donant-li suport a la comunitat de regants perquè ho puguin posar en marxa, i si això, aquest projecte que volem que funcioni, pot funcionar i pot assegurar aigua per regadiu, pues serà molt important per la illa. Després això, si això després es pot extrapolar a altres zones de la illa, pues serà fantàstic, però ja et dic, és un tema que encara està una mica en fase d'inici, no? I no, tampoc vull posar-me molt positiu, perquè encara no hem regat a 100%, més que una o dues finques i hem fet proves. Estem encara en temes de sanitat, d'ajustos, de mirar que les instal·lacions, que són molt antigues, funcionin. Bé, hi ha una sèrie de temes que us portaria molt d'explicar, i que bueno, no sóc el més adequat per explicar-ho, perquè no estic al dia a dia allà, però que estaria bé que algun dia poguéssim gaudir d'aquesta bassa.
I doncs n'estarem pendents, encara prudència de moment, sí, però en farem seguiment. Toni, en el teu cas, com estàu passant en Toni?
Bueno, per Sant Antoni també ens ha plogut, amb el tema de l'aigua ens ha plogut bé, però jo ho resumiria que necessitem mesures estructurals que modifiquin la situació. Hem tingut inversions i s'està intentant anar pel camí correcte, però l'agricultura sense aigua regenerada de qualitat, no, al final és l'objectiu final. Tota la resta són pantalles prèvies, però hem d'arribar a tenir aigua regenerada de qualitat, i l'aigua dessalada forma part del mix de producció, però també hem de tenir en compte que si puges gasoil pujaràs preu de l'aigua dessalada, i per ser sostenibles necessitem aquesta aigua regenerada.
Xavi Conesa, gerent de la cooperativa agrícola de Santa Eulària, un plaer i fins molt aviat.
Gràcies a tu per convidar-me.
I Toni Tur, s'ha currat, president de la cooperativa agrícola de Sant Antoni, un plaer com sempre, i també fins aviat.
Moltes gràcies, Laura, fins aviat.
Nosaltres ara fem una aturada i seguim amb aquest programa mensual dedicat a l'actualitat del sector primari, i atenció, perquè parlarem de patata, però serà d'aquí un minut.
IB3 Ràdio és Dial.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Al dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tut.
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, seguim en aquest programa mensual que dedicam a l'actualitat del sector primari i us ho deia abans d'aquesta pausa. Avui volem parlar també del principal exponent a Eivissa, del nostre tubèrcul preferit, com és la patata, i avui ens visita aquí a l'estudi en Joan Tur, que és el gerent de l'empresa Mr. Chippy. Molt bon dia, Joan.
Bon dia.
Ja feia molt de temps que volíem tenir-te per aquí, però per fi ho hem aconseguit.
Al final estan prop aquí, dius a tots uns dels altres.
I tant, i
com
tant.
Com vulgueu.
Has esdevingut d'alguna manera sinònim aquí a Eivissa de sa patata? Com és això?
A veure, jo crec que tot Déu sap, bueno, quizás la gent jove no ho sap tant, jo sí que ja cuia un poquet de les experiències antigues, de que sa patata era sa part més important de qualsevol hort en el camp d'Eivissa que tingués aigua. Perquè sempre es divideix la part secana i tal. Normalment, doncs, jo ja tinc uns anys, quan vaig néixer a casa doncs, era una finca típica del camp a Eivissa, que tenia la sort de tenir aigua. No teníem grans quantitats d'aigua, però llavors teníem una seny i es cultivava doncs, un bocinet de cada cosa. Llavors és el que feia aquest sistema era que era bastant ecològic, perquè estan parlant d'una finca que hi havia una vaca o dos, hi havia 15 ovelles, hi havia gallines, hi havia tal, dels mateixos fems dels animals s'abonava la terra, hi havia prou terra per poder anar canviant els terrenos i fent les rotacions que tocaven, pràcticament no s'utilitzaven fitosanitàries ni pràcticament abono, o sigui, em record que llavors duia algun sac de guano per compensar, i clar, es feia tot de forma molt artesanal, molt manual, el qual també, la part positiva de tractar les patates en les mans és que les patates es manipulen i sofreixen menys que ara que els hem de tractar amb màquines i es ferro contra una patata pues, són danys mecànics. Llavors sí que era una altra manera, molt costosa, però que al final bueno, era la forma que es feia i la forma que es fa ara, pues, desgraciadament, pues, no tenim tantes mans com farien falta per tractar el camp. I hem d'optar per opcions més mecàniques, més industrials, però bueno, aquí estem.
Uh-huh. Ha canviat molt, no, sa cosa, des d'aquests inicis?
Buf.
Com van ser? Tu els recordes? Com va començar sa teva vinculació amb el món agrícola?
A veure, jo, sí, clar que me'n recordo, perquè això no s'oblida mai, no?, si un té salut en el cervell. Llavors me'n record que, clar, jo, com és típic, quan neixes ets jove i neixes a un camp agrícola, pues, ningú vol seguir, bueno, per lo menos inicialment no vol seguir els passos de la teva família, no? Llavors, doncs, jo amb 12 anys ja vaig començar a estudiar música, en 19 ja tenia el primer grup o del grup, que es va fer bastant popular a nivell a Eivissa, érem el grup Xoc, i amb 20-25 anys, llavors, és clar, arriba un moment que la nit pinxava també una discoteca, bueno, estava en aquest món, però tornava a casa i quan tornava el papà em deia, vinga, agafa el tractor i llaura'm això, que jo no d'on que vas. Llavors, era aquesta combinació de 20-25 anys. De repent, un dia trobes una parella, te cases i dius, ostres, és que ja és diferent. Quan estàs en família, és treballar fins a les 5 del matí darrere una cabina de DJ i tenir una dona o tenir una parella, i van fotre una revolució mental. De fet, el Mr. Chippy ve perquè la meva dona és anglesa, va ser una turista que va venir a Eivissa el 84 i ens coneixerem i bueno, al cap de mesos estàvem junts. I si deia, va néixer allà, perquè van dir, hem de deixar la nit, hem de deixar el rotllo aquest, i clar, teníem la finca dels meus pares, tot, teníem ja el terreno, teníem una herència que mos va jo de començar, i va sortir si de Anglaterra, estan de vacacions allí, el Mr. Chippy, diguem, fent, sembrant patates, però en compte de vendre-les com els venia tot Déu, ja van veure que hi havia un sistema, un poc, van veure com ho feien allí, de pelar-les, tallar-les fresques, no congelat, i van muntar una petita fàbrica de 25 metres quadrats, bàsicament. Van començar la meva dona i jo, la meva mare i un treballador. I al principi, pues, imagina't, amb 25 anys, pues, el món és un poc cachondeo, no? Dius, Mr. Chippy, quin fat de riure, no? I d'allí pues, van anar ja, pues, bueno, ja és una coseta que cada, al principi pues, moltes ganes i poc coneixement, el qual vol dir que vas bastant com d'aim per aquí de cul, i va anar començant i bueno, avui Mr. Chippy o bueno, la meva empresa és una empresa, pues, jo crec que tot Déu conegut aquí a Eivissa i que ja som més de 100 persones treballant en l'estiu, 70 i pico tot l'any. Llavors ja tenim una responsabilitat i tenim uns coneixements, que això està clar que va de tot de sa mà.
I tant, home, aquesta experiència des dels inicis, no?, que era tot il·lusió, molta il·lusió i poc coneixement,
sí.
Exacte.
L'escola però... de la vida, perquè la veritat és que el nostre camp encara avui en dia costa estudiar-ho a una universitat, vull dir, la mescla d'agricultura, sí, tens un enginyer agrícola que sap moltes tècniques, però llavors no té l'experiència del dia a dia, no? I sempre ho dèiem, no? Jo sempre aconsello, tracta una bona carrera, estudia, demostra que pots absorbir coneixement i llavors fica't a treballar i llavors la combinació de les dues coses és molt més fàcil, té més èxit en el futur que no si ets un paleto i et fots a treballar d'un mes i no tens coneixements tècnics. Avui en dia es tenen de mesclar les dues coses, no? Es tenen de mesclar els coneixements diguem, de la universitat amb els coneixements agrícoles que passen de pares a fills, experiències de les llunes, de moltes coses que potser a l'escola no s'aprenen, no?
I tant.
Llavors sí que és veritat que ara hi ha tenim la sort, seguint tanta gent, que tenim tècnics, tenim comercials, tenim tots els sectors més o menys coberts, llavors entre tots l'equip, crec que fem un bon equip.
I ara quin és el teu model de negoci? Ara que ens has explicat des del principi com ha evolucionat també al llarg d'aquests anys, no sé si va més enfocat a la plantació aquí a Eivissa o la distribució.
A veure, nosaltres, com a senyal d'identitat, diguem que al principi es va començar comercialitzant tota la nostra producció.
Feta aquí a Eivissa.
Feta a Eivissa. Uh-huh. I, clar, en el moment que vas creixent i la demanda creix, doncs la producció, bueno, en els meus començaments gestionàvem més de 80 pagesos aquí a Eivissa, amb patates. De fet, amb molt pocs anys ens varen fer distribuïdors d'una de les millors firmes que hi ha a nivell mundial de patata de sembra, HZPC, que encara ho som avui dia avui. De fet, encara venem les patates de llavor a Mallorca, a molts de clients, a molts de proveïdors de Mercadona, per exemple. I varen començar a crear una aliança amb els agricultors d'aquella època, clar, en aquella època jo tenia 30 anys i els pagesos ja en tenien 40 o 50. Clar, ara, a dia d'avui ja no existeix ningú d'aquestos. Hi ha algun dels fills que sí que estan, però molt pocs, no? I llavors pues, es funcionava que de cada finca, potser un pagès et feia 10.000 quilos de patata, 15.000, 20.000, i el conjunt de tots pràcticament teníem a prou patata per cobrir tota la campanya turística de l'estiu. Inclús hi va haver algunes campanyes del 90, 89 que vàrem exportar quasi 1 milió de quilos que era sobrant de patata i eivissenca i les portàvem a València, no? Que allí hi havia falta, no? Llavors amb aquesta trajectòria no sé si fa 10 anys, 15 anys, ens vam donar compte que, bueno, que si volíem seguir tenguent producte d'aquí, ens havíem d'implicar altra vegada en la plantació, alquilar finques, comprar equips, i llavors ens vàrem tornar. Ja no mirant tant la rentabilitat, sinó una senyal d'identitat com a empresa diferenciada de les empreses que puguen venir de fora tots els dies. Tots els dies atraquen barcos, venen camions carregats de fruita, i nosaltres volíem ser diferents, volíem tenir coses d'aquí, que si no veiem que no quedaria res, no? I de fet amb això estem, no? Estem sembrant molta patata, estem implicats en pagesos que mos fan herbes aromàtiques aquí a Eivissa, mos fan xindri i meló pràcticament per 100% de les necessitats que tenim durant tota la campanya d'estiu. I hem entrat ara en els darrers anys en la dinàmica aquesta dels productes fitosanitaris que s'han anat prohibint, s'han prohibit perquè eren dolents per la salut humana, no? Llavors, clar, una volta que tu tens uns productes que eren molt eficients perquè eren molt potents, els lleves, tens de tornar a aplicar aquell coneixement que venia dels meus pares, no?
Ancestral, no?
Això mateix, en les rotacions, o sigui, un terreny no li pots ficar el mateix producte, bueno, n'hi ha que sí, però amb patates no es pot fer. Per què? Perquè a les patates hi ha una sèrie d'enemics naturals de la patata que s'instal·len allà on hi ha una cuida i que l'any vinent estan allí i es reforcen, no? I pràcticament, en que tinguem uns terrenos molt, molt potents i molt forts i molt ple de nutrients, a Eivissa, si no anem rotant, pues, és una sèrie de problemes. Llavors, el que feim ara mateix, en aquest moment, tenim diverses finques alquilades, estem sembrant, enguany sembrem aquí, l'any que ve una altra parcel·la, potser tenim 50 hectàrees pròpies i només en sembrem 20 de patata. Fem també unes 4 o 5 hectàrees de carabassa, és un producte que també vàrem incorporar fa uns anys, també tenim diverses fàbriques de quarta gamma, o sigui que quarta gamma és quan tu agafes un producte fresc i el manipules i el talles i l'envasses, però sense conservants, bàsicament, carabassa tallada fresca que servim a tot Balears, a tota la cadena Eroski, i és producte propi, o sigui, 100% cobrim tota la campanya en carabasses. Llavors tenc un pagès que només fa meló i xindri, llavors hi ha aquest pagès mos canviant les terres, jo li fin, per exemple, l'any que ve ell sembrarà la meva parcel·la a casa i jo li regaré les xindris i ell tal, i bueno, i funcionem un poquet així per lluitar contra l'actualitat, no?
Joan Tur, Mr. Chippy, jo m'he quedat amb moltes ganes de conèixer més. Se m'ha fet molt curta aquesta conversa, així que vull seguir parlant de tot aquest projecte meravellós, però haurà de ser en una altra ocasió perquè tinc ja aquí en Josan Aguiló i en Amar Gaurell esperant.
I de fantàstic, com vulgueu.
Moltíssimes gràcies i fins molt aviat. De veritat, et tornem a convidar.
Moltes gràcies. Adeu.
Del camp a taula.
I d'allà, en aquesta part final del programa d'avui, seguim en aquest programa mensual que dediquem al sector primari i, com sempre, ens agrada acabar aquest programa sabent quins són els productes de temporada, els productes de quilòmetre zero i ecològics que tenim durant aquest mes d'abril aquí a les Pitiüses, i per explicar-nos-ho absolutament tot tenim en Josan Aguiló, vicepresident d'Agro Eivissa i president d'Ecofeixes. Molt bon dia, Josan, com estàs?
Molt bon dia. Bé, és veritat que molt actiu. Estem ara en plen, el que és ple temporada per nosaltres en tema de sembres.
Exacte.
És a dir, ara jo venc de fer les quatre coses i me'n vaig corrent Susana Escamp, que té molt de planter que fer i acaba d'arribar a planter i té moltes línies preparades d'abans de les pluies, així que estic a tope.
Moltíssimes gràcies, Ido, per venir, perquè, clar, amb tantíssima feina, robar-te uns minutets sé que és difícil, però escolta, Josan, abans d'entrar en matèria, tu no pares d'estar colze amb colze amb les altres esferes d'aquest país, eh? Parlàvem...
Venen
a tu. Parlàvem d'en Pedro Sánchez fa unes setmanes, però és que ara també heu tingut una altra reunió. Sí. Amb qui exactament?
La Begoña García va venir la secretària general del Ministeri d'Agricultura del Govern d'Espanya. La veritat que ens varen avisar en poc temps, però ràpidament varen preparar el que era la visita i ens va fer una visita a la cooperativa de Santa Eulari. I
que teníem abans en Xavi Conesa, en
sí,
el seu gerent.
Que han fet ara l'assemblea i varen aprofitar en Joan Simonet i diferents polítics d'aquí del govern balear, i part també pues, la visita de la secretària general representant del govern d'Espanya, que és una persona que durant el dinar va estar com una més entre nosaltres, i el dia següent teníem concertada ja una visita organitzada per fer... a veure les nostres instal·lacions d'Agro Eivissa, conèixer quin és el projecte que hem tingut aquests durant dos anys per dur a terme aquesta fusió, saber quin estat també hi havia amb l'agricultura ecològica aquí a la Silla d'Eivissa, i després també una segona part varen veure tots els projectes que varen fer durant l'última etapa en el grup d'acció local, el grup Oleader, en què vàrem estar treballant tot el tema de la recuperació de varietats locals, la conservació i també la reproducció de llavor, i a part també l'acompanyament de joves que demanen l'ajuda de joves agricultors. Uh-huh. Així que va ser una jornada molt xula, perquè na Begoña és una persona molt propera, molt a peu de carrer, que dic, a peu de camp, en aquest cas.
A peu
cas.
De feixa.
Sí, i mos va donar canya en el mateix temps que mos va obrir els ulls, i en el mateix temps també mos va escoltar. Una de les primeres preguntes que va fer va ser aquesta. Què problemes teneu? Vinga, com que estan acostumats a que plorin els pagesos a la península, pues ella va dir, así me gusta, vosotros no lloráis, vosotros reivindicáis i deis lo que has de fer i que heu d'anar per feina. I això és el que varen fer. Realment ella molt contenta, va estar molt agraïda com la varen tractar i també va estar molt agraïda de visitar-nos perquè li varen obrir un poc els ulls de saber com és Eivissa i la quantitat de joves i dones que hi ha en el món de la pagesia i com sortim endavant amb aquest conviure entre pagesia i turisme, que també és una espasa de doble filo, no? És una, mos dona un sustento, mos dona un potencial, mos dona un preu, mos dona un consum important d'hortalissa, però en el mateix temps també mos fa competència en el sector i a vegades, pues, en tema de en diferents aspectes del dia a dia, pues, és a vegades això, favorable i a vegades un poc que hem de conviure.
Clar, clar, clar. I per què es va fixar en Eivissa, la secretària general?
La veritat que no ho sé. La veritat és que és un projecte que li va arribar i el tema d'ecofeixes i el seu creixement en tema d'agricultura ecològica, també el creixement important d'agricultura ecològica a nivell illa d'Eivissa, però després, clar, en tema d'una fusió entre una cooperativa convencional i una cooperativa ecològica, doncs també és algo que s'ha de tenir en compte i ho volia veure amb els seus propis ulls.
Clar, clar, clar. Per tant, una valoració bona, no? Bones sensacions després d'aquesta visita i no sé si es poden obrir altres portes de cara en el futur.
Bé, això sempre nosaltres estem disposats. Després també ara m'avisaven que en un futur també ja representant Espanya, pues igual hi ha una segona reunió amb el ministre per saber que és el que mos, ja de manera directa i ja de manera més íntima, joves i Ministeri d'Agricultura. Hi ha comunicació, hi ha interès i hi ha interès d'escoltar i això és, amb tots els problemes que tenim i tot l'estat que s'ha parlat, encara hi ha hi ha ganes de poder ajudar. No?
Exacte.
I nosaltres també des del Consell d'Eivissa sempre tenim la nostra veu i sempre estan intentant, pues, buscar com poder donar aquesta mà, ja sigui amb una subvenció o ja sigui d'alguna manera, i sempre, pues, això s'agraeix.
Molt bé. Idò, ara abans de sentir les receptes que també ens explicarà Anna Mar Gabriel, quins són els productes que tenim aquest mes de temporada, com dèiem, de temporada, de quilòmetre zero i ecològics?
Doncs jo pensava que el mes d'abril, el mes de març no ho vaig dir, el mes de març normalment encara tancam tot el tema de lo que és de bé d'hivern, i el mes d'abril és un bypass, que dic jo sempre, que estem esperant aquests cultius d'estiu que ja comencen a arribar, però sortim d'hivern i, clar, és una vegada el moment en què l'agricultor no pot fer-ho tot. I mos ven que hi ha alguns productes que no arriben, que no hi són. Així que, però he començat a mirar i dic, tenim coses.
A veure, quines són?
A veure, tenim el producte estrella. Ara, és a dir, que és consumidor de l'illa d'Eivissa i, bueno, i de Balears, ha de consumir fresón. El fresón que es cultivi, el maduixot que es cultivi en el seu lloc. És a dir, aquí nosaltres tenim un productor que ho està fent molt bé, està fent molt de quilos de maduixot i és un maduixot boníssim. En les caloretes que ha hagut aquests últims setmanes ha agafat una dolçó increïble i s'està produint. I tenim diversos productors dins l'illa d'Eivissa, encara que no siguin de la cooperativa, de maduixot. Així que maduixot que se sàpiga i que de confiança de la cooperativa o d'aquestes petites tendes de l'illa d'Eivissa, que sigui d'aquí, perquè hem de recolzar aquests agricultors que aposten per aquest maduixot, que és un cultiu exigent, que és un cultiu i que és molt agraït. Després, llimó, aguacate, com a fruits, i després m'ho anem a les fulles, que les fulles estan a tope. Bleda, carxofes, la carxofa que també és ara de temporada, que tenim aquests mesos per disfrutar-la, i seguim en lo que teníem els mesos enrere, col lombarda, col milà, col irraba, funoi, dent de lleó, api, col cale, ruca, lletuga, després les cebes tendres, que ja arriben, l'all tendre, que també arriba, seguim en remolatxa, la patata, venim en l'hivern, però s'acoplarà, perquè ja estem veient que hi ha gent que ja vol arrencar la patata d'estiu, i després les aromàtiques, lloré, menta, herbassana, oranga i romaní.
Molt bé, i d'on tot això, a veure què ens explica ara na Marga Orell. Així que, molt bon dia, Marga
bon
Orell,
dia.
Chef especialista en producte local, has estat aquí seguint atentament tot el que deia Josa.
Estic apuntant notes per dir la recepta.
Exacte, i do, què farem avui? Nosaltres també prenem nota, eh?
Primer de tot, hem de congelar el fesson.
Ah, mira, aquest maduixot que ens deien jo, l'hem de congelar, eh?
Com que n'hi ha molt, anem a congelar-lo.
Clar, perquè si no és un producte molt delicat que se mos pot fer malbé
ràpidament. Ara és temporada, està en plena auge, n'hi ha massa, llavors anem a congelar-lo.
Perfecte. Sí,
van llençar ofertes, el cap de setmana passat van llençar oferta. Ara ja ha tornat a ser normalitat. Així que aprofita també aquestes ofertes.
Claro, és a dir, hauríeu d'avisar quan hi ha ofertes d'aquestes, que jo també m'interessa molt, per congelar i per fer marmelada.
Clar.
És a dir, perquè també se pot aprofitar per fer marmelada.
Exacte.
Vale, una vegada que el tenim congelat, n'ha de fer un granissat de fresa.
Que bo.
Vale? Que això ho podeu fer a totes les cases. No fa falta que tingueu un aparat molt, molt potent. Amb una Thermomix o un robot de cuina teniu a prou. El que heu de fer és aquesta fresa, primer de tot agafaríem fresa natural, que encara fins a estiu n'hi haurà, agafam aquesta fresa natural, la ficam dins el pot de robot de cuina que triem i ficam fresa congelada i menta amb una mica de suc de llimona. D'acord? I també taronja, bé, no sé si encara teniu taronges, però encara...
Encara n'hi ha alguna.
Vale. Per donar-li textura, ho farien servir, en vez de fer servir aigua, suc de taronja. Vale? Llavors ho capolam i la mateixa fresa congelada mos donarà la textura de sorbeta de freses. Vale? I si veiem que està molt fort, que no tritura molt bé, una miqueta de suc de taronja. Mai aigua, perquè si no llevam el gust de la fruita.
Fixa't, o sigui, mai aigua, aigua lluny d'aquí.
No, perquè si ficam aigua en aquest producte, ja que tenim la fresa congelada, és a dir, la gent per fer un granissat, que fa? Fica cubitos de gel.
Sí.
Nosaltres cubitos de gel, pues seria la fresa congelada.
Vale.
Vale? I amb això donaríem la textura de sorbete.
Perfecte.
Vale? I el suc de taronja, pues, a vegades saps que te costa molt triturar perquè està molt fort, li fiques una mica de suc de taronja, li dona gust i a part pues, te'l posa la textura que tu vols.
Fixa't quin trucat d'experta. Trucat de xef. Molt bé, molt bé.
I després anava a fer una amanida amb aquesta ensalada. És a dir, doncs, anava a aprofitar les fulles verdes, que seria la lletuga, la ròcula, el dent de lleó, tot això ben trempat amb una vinagreta d'oli bo, que ara tenim oli també, vinagre de poma, si volem, o un vinagre, un aceto balsàmico també, i sal. I també li podem ficar una miqueta de mel, perquè anem a jugar amb la fruita. Vale? Anem a ficar aquesta vinagreta. I una vegada que tenim les fulles, anem a ficar-li pues, aquesta remolatxa que tenim, la podem coure en el forn, vale? O en els microones també, la pelam, i fent com un carpaccio de la remolatxa, la ficam baix del plat, li ficam la lletuga en aquesta vinagreta, i dalt li podem ficar aguacate i el fresson. Vale? I després, per condimentar, li podem ficar unes fulles de menta.
Que bo, no?
I ja tindríem pues, aquesta ensalada.
Perfecte.
I després, per acabar, fer un plat més contundent, anem a fer uns cucarrois de fulles.
Ah.
Vale? Llavors, per això, anem a fer servir la carxofa. Ja que està en plena temporada, el que hem de fer és agafar la carxofa, pelar-la i posar-la amb aigua i lluvia verd, no en llimó.
Val.
Perquè el llimó dona gust. I a mi m'agrada el gust de la carxofa.
Clar, i aquí
I
no.
I el lluvia verd evita que la carxofa s'oxidi.
Ah, sí.
Mira, veus un altre truquet de xef?
Vale, aigua freda i lluvia verd.
Val.
Inclús els talls verds, aquests que no fas servir quan fases, perquè la fulla de lluvia verd mos farà falta per cucarró. Llavors només els troncos els ficam en l'aigua. Vale? Té amb la carxofa, una vegada que tenim tota la verdura, la carxofa sí que és bo saltejar-la primer, perquè li costarà una miqueta més i, a més, que també, si està molt de temps a fer el cucarró, s'oxidarà.
Sí.
Llavors, la carxofa l'únic que podem fer és saltejar, tot l'altre en cru.
Va.
Vale? Després anem a agafar la blada, la ceba tendra i l'all tendre, reies del cucarró. Vale? Són els reis imprescindibles del cucarró. Però tenim col, que també li podríem ficar. Vale? Li podem ficar una col lombarda, tallada molt prima, o un col milà, molt petitet. Vale? Té edat molt petitet. I també li ficarem, pues, ja no tenim res més per ficar-li.
No.
Api, si volem, també se li podien ficar una miqueta d'api, si mos agrada.
I rúcula?
La rúcula deixem per l'ensalada.
Val.
Perquè és un gust molt fort que mos, que cuita
se sol posar crua. Vale? Cuita, sí. Anem a fer, que tenim moltes herbes, sí. Cèrcola, deixem per ensalada, i aquí anem a ficar les fulles de blada i les fulles de col.
Bé.
Vale? Tota aquesta verdura de fulla l'anem a tallar petiteta i l'anem a trempar amb oli, amb sal, amb pimenton dolç, per dolç, vale? I ho deixam trempadet mentre es fa la massa. Vale? Perquè així aquest oli i aquesta sal mos cuinarà la verdura. I deixam que se trempi i que agafi gustet. Vale? I tenim les carxofes saltejades. D'acord? Ara anem a fer la massa. Anem a fer com faria la pradina. Agafam un got d'oli d'oliva, un got de saïm, bueno, de greix de porc, i un got d'aigua. I el suc d'una taronja. Una miqueta de sal i farina xeixa o de reposteria, la podem barrejar, aquest matí. Vale? Per aquesta, jo crec que a mig quilo de farina tindríem a prou.
Vale.
D'acord? Anem a fer una massa que sigui elàstica, però que se pugui manipular. Vale? Perquè penseu que hem de tapar aquesta verdura i fer un cucarroi. Llavors, no és una massa forta com un pa, però és una miqueta més... No és tan suau com una coca de verdura. Vale? Està entre mitges de pa i coca de verdura, entre mitges. Vale? Com que la puguis tocar i li donguis forma i li puguis fer espinçament i te quedi.
Clar, vale? I no se t'escapi.
I no se t'escapi. Llavors, una vegada que tenim això, feim, jo ho faig amb cucarrois de 40 grams, però se poden fer de 40 o 50.
Clar.
Faríem bulletes de 40 o 50 grams, les posaríem damunt paper de... És a dir, jo m'agrada fer-ho damunt paper de forn, vale, quadradets de paper de forn, perquè així és més fàcil de travear.
Ah,
ho aplanaríem en sa mà o amb un rodillo, com vosaltres estigueu millor, un cercle. Vale? Ficaríem sa verdura dins d'aquest cercle i tancaríem. I li donaríem aquest pinçament. Per sa ràdio és molt difícil explicar com se fa.
Sí.
Però jo el que faria seria tancaríem molt bé ses dues capes de massa, ben tancada, vale? Apretaríem molt bé, perquè quedi ben
tapat,
ben tapat i que quedi que no s'obri, ben pitjada, que quedi fineta, i aquests pinçaments faríem espitjar i doblegar en su dit gord.
Clar, és difícil, però crec que ho has explicat,
vale?
Perfecte.
Però espitges i doblegues, espitges i doblegues, espitges i doblegues, sempre cap a l'interior.
Exacte.
Vale? Tu agafes en els dos dits, espitges, com si fessis una pinça.
Sí.
Espitges i doblegues en su dit gord. I així fins tenir-ho tancat.
Exacte.
I després ho col·locaríem a la llauna i a 180 graus, uns 20 minuts, fins que estiguin duradetes.
Per favor, ja tenim el dinar, eh? Ensalada, els cucarrois
i, postre?
I aquest postre. Marga Orell, un plaer, com sempre.
Gràcies.
Fins molt aviat.
A vosaltres.
Jo, Sant Aguiló, Marga Orell, del Camp a Taula, i no podem acabar el programa de millor manera. Hem de fer una aturada d'un minutet i ja repassam l'agenda i fins demà.
IB3 Ràdio Oss, informació. Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Com cada dimecres, avui toca parlar de curses populars a la nostra secció de Marta Sampas, Cor que t'ho perds.
Bon dia, bon dia. És que el fan per anar a córrer un poquet aquest cap de setmana.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a la una del migdia. A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera. L'agenda.
Doncs ahir 57 minuts, ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i com us deia, ja enfilam al final del programa d'avui, i per això tornem a donar la benvinguda a Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Preparades ja per repassar el més destacat de l'agenda cultural del dia, i començam a Formentera, on podem participar al taller de cuina que organitza Formentera Intercultural i que avui estarà dedicat a la cuina d'Indonèsia.
Sí, nasi goreng de gamba, o sea, tall de pollastre, són alguns dels plats que s'aprendran a elaborar en aquest taller que impartirà Juanjo Mari Pardo del restaurant Escopina. El taller tindrà lloc de 5 a 7 de la tarda al centre de dia. Té un preu de 10 euros i per participar és necessari inscriure's prèviament. Aquest és el primer dels 4 tallers que s'han organitzat dins d'aquesta proposta de cuines del món.
Quina gana, per favor. També a Formentera a les 7 podem participar a l'acte d'homenatge a la República.
Serà escampament i està organitzat per la Comissió de Festes de Santa Maria amb la col·laboració del Fòrum per la Memòria d'Eivissa i Formentera, l'Obra Cultural Balear de Formentera i el Consell Insular.
De Formentera agafem el ferri, venim cap a Eivissa i ens quedam a Jesús per assistir al concert benèfic que ofereixen el violinista Linus Roth i la pianista Yumiko Urabe.
Si començarà a les 9 de la nit al Centre Cultural de Jesús, l'entrada és gratuïta, però s'accepten donatius per a l'associació Eivissa i Formentera contra el Càncer.
I acabem a Sant Antoni per veure l'exposició Ànima de Neliana Perina.
El far de les Escoves Blanques acull aquesta mostra en què l'artista explora el vincle entre l'ésser humà i la resta de formes de vida. Avui es pot visitar de 5 a 8 de la tarda i estarà oberta fins el dia 25 d'abril.
I mira, m'acaba de dir per WhatsApp el nostre col·laborador, en Bernat Joan, que el llibre que presentaven ahir a Can Ventosa es representa avui a les 8 i mitja a Can Ventosa, que Dones i Homes de la Sal Teatre, aquesta adaptació dramàtica per teatre dels dos llibres d'Anna Esperança Marí. Així que mira, ho afegeix. Que
una
aquí,
altra proposta.
Moltíssimes gràcies,
fins
Nieves.
Demà.
Fins demà. I en aquests últims segons del programa aprofitem per felicitar el músic britànic Ritchie Blackmore, que va néixer tal dia com avui de l'any 1945, que avui fa 81 anyets, guitarrista i fundador dels grups Deep Purple a finals dels anys 70, de Rainbow, format una dècada després, i de Blackmore's Night, el seu darrer projecte creat als anys 90. Avui el felicitem amb aquest Highway Star, amb aquest solo de guitarra meravellós, i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio.